Sant Cugat a fons, al 91.5 FM.
L'hiperactiu escriptor i periodista, periodista historiador, perdó,
No, encara canvio. Periodista encara no.
L'hiperactiu historiador santcugatenc José Fernando Mota present, ha presentat, ha publicat últimament Viva Catalunya Espanyola, història de l'extrema dreta en la Barcelona Republicana, 1931-1936, tot i canviar-te la professió, bon dia.
Bon dia.
En principi encara no, eh?
No, me dedico a coses més de l'antiguitat que de l'actualitat.
Doncs t'hem tingut aquí fent seccions, però no, encara no convalida això, eh?
Esperem que més endavant sí.
Bé, per què és necessari parlar de l'extrema dreta espanyola del 31 al 36?
Bé, perquè era un espai sobre el que s'havia escrit poc. Tenim llibres sobre el món sindical, sobre el món d'Esquerra Republicana, sobre el món de l'esquerra, del marxisme. En canvi, era un tema que sembla que tingui menys interès per una part dels historiadors, i forma part de la història. És a dir, hem de conèixer tots els seus aspectes per poder tenir una visió global, no?, del període republicà, i en aquest aspecte l'extrema dreta espanyolista doncs semblava que estava com abandonada, i bueno, jo em vaig decidir per estudiar-la.
Mm-hmm. Perquè entenc que s'ha treballat molt en la història d'això dels republicans, de la resistència, també en aquest punt, d'aquest moment en què també hi havia molta documentació, segurament hi havia més documentació per part del, diguem-ne, de l'esquerra. No sé si t'ha costat trobar registres, o com ha funcionat aquesta feina també de...
Pues aquesta ha sigut una feina bastant dura, perquè hi havia poc document. Primer perquè ells mateixos, els que van poder, van intentar cremar-lo l'any 36, perquè clar, quan van perdre en el cop d'estat, si pillaven la seva documentació, doncs els podien detenir. I després perquè el propi règim franquista, en el seu final, també sembla que va incinerar tot l'arxiu de Falange Espanyola Tradicionalista de les Jons.
Per si acaso, no?
Sí, sembla que tot l'arxiu va anar-hi a la incineradora de Montcada, diuen. Llavors, a la premsa, és això, hi ha hagut un interès per recuperar la premsa catalanista, la premsa d'esquerres, en canvi no hi ha hagut cap interès per recuperar la premsa d'aquesta gent. Llavors, es trobes un número aquí a la Radiaca, un número al Pavelló de la República, però no hi ha hagut una recollida. I el mateix amb els arxius personals. S'han recollit molts arxius personals de gent de l'esquerra, de gent del nacionalisme català. En canvi, d'aquesta gent ningú s'ha preocupat de recuperar els arxius. Llavors, jo he tingut que fer una feina de contactar amb fills d'aquesta gent, buscant les seves dades, creuant dades entre les esqueles i els ecos de societat. I al final vaig enviar com a 100 cartes i vaig aconseguir entrevistar-me amb uns 20 persones, fills perquè ja de vius no en quedaven, fills de gent de l'extrema dreta d'aquell període. I entre això pues, he aconseguit també pues, alguns arxius personals, entrant alguns arxius personals d'aquesta gent.
Perquè, evidentment, tot això és una feina de molt temps. Quant temps t'ha portat?
Això ho vaig començar fa 7 anys.
7 anys, eh?
Sí, amb diferents ritmes. Hi ha hagut algun any que ha estat aturat el treball. Lo bo que té de treballar per lliure és que tu et fas el calendari, no? Pues això hagués estat una tesi doctoral, pues tens que fer, com algú em va proposar pel camí, pues tens que fer uns calendaris, uns horaris, una forma d'escriure. Jo això no ho volia. I llavors, això arrel de l'últim llibre que vaig escriure amb el Javier Tebar, de la mort de l'espia con Bragas, que analitzant una mica l'espai de l'extrema dreta, del falangisme després de la guerra, de la policia, dels espies, allà surten uns personatges que em van atreure i vaig veure que hi havia poca cosa feta sobre aquest món, i per això em vaig decidir a estudiar aquest període.
Perquè d'on venia l'extrema dreta catalana? On són els orígens? Quin era la...
Home, el gran gruix de l'extrema dreta catalana i que continuarà sent el grup majoritari també durant la Segona República és el carlisme. Del carlisme, per exemple, sortiran els dirigents de les Jons, sortiran els dirigents dels sindicats lliures, de molts dels grupets que treballen en aquest camp durant la Segona República, i continuarà sent el grup majoritari. Però a Barcelona també tenim pues, els alfonsins, és a dir, els monàrquics, però de l'altra branca. borbònica, tenim el Partido Nacionalista Español, que era un partit reaccionari ultraespanyolista, i després, a partir de l'any 33, l'arribada dels feixistes, que és de les Jons primer, i després de Falange, i després Falange de les Jons. Que això sí que són unes propostes noves, unes propostes polítiques noves, no noves en Europa, però sí noves a nivell espanyol, i que arriben aquí i que són bastant diferents de les propostes que fins ara doncs, feien els carlins o els monàrquics, que eren les propostes més reaccionàries.
Mm-hmm. D'alguna manera, habitualment, al llarg de la història, no? L'extrema dreta o la dreta no ha estat mai en posició d'oposició o en una certa, no et diré clandestinitat, no? Però com a l'ombra. Potser és dels pocs episodis, no? En els quals...
Sí, durant aquest període, pensa que són un grup petit, o sigui, tampoc estem parlant de molta gent, i marginal absolutament, políticament i socialment. Entre les classes mitges, que és el que intenten aspirar a treure, doncs el domini d'Esquerra Republicana de la Lliga i de les propostes catalanistes de dretes o d'esquerres és evident. I entre els obrers, que és l'altre aspecte, a l'altra classe social a la que s'adrecen, doncs l'anarcosindicalisme i el sindicalisme no els hi posava fàcil. Llavors, són gent que ve a demanar, molts, perquè recorrent que venen de la dictadura de Primo de Rivera i de la Unió Patriòtica, que és el partit únic durant la dictadura de Primo de Rivera, i que passen a ser marginals políticament, perquè les poques vegades que presenten les eleccions alguna candidatura d'aquestes als sols pues, treuen resultats ínfims.
Però de quanta gent estaríem parlant?
Jo he calculat que haurien ser uns 6.000 els militants en les diferents opcions d'extrema dreta.
En una època en la que es militava molt.
Sí, en la que hi havia bastant militància.
Ara mateix 6.000 militants és un miracle, pràcticament.
Sí, bueno, sí, això ha canviat molt, eh? Perquè abans la militància política hi havia més militància política. Jo he calculat que eren uns 6.000 i d'ells 1.000 serien gent realment activista, gent que es movia. Però bueno, són uns càlculs així per sobre. Ja dic, entre ells el majoritari és el carlisme, que a Catalunya sempre havia tingut un arrelament més fort, fins i tot a la ciutat de Barcelona.
Mm. Estem parlant de la ciutat de Barcelona o de Catalunya?
Estem parlant de la ciutat de Barcelona. L'estudi és de la ciutat de Barcelona, però excepte precisament pel carlisme, podem dir que és per la història de l'extrema dreta a Catalunya, perquè excepte el carlisme, que sí que té molt arrelament a zones rurals de Catalunya, la resta d'opcions que estudio són pràcticament opcions urbanes, que tenen militància a Barcelona, com a molt Badalona, Terrassa, però bueno, l'estudi està centrat en la ciutat de Barcelona.
Mm. I, per tant, en quins ambients es movien aquesta extrema dreta? Perquè, evidentment, algun deies que eren marginals políticament i socialment, però en algun lloc devien tenir...
Bueno, durant la República, per exemple, els monàrquics alfonsins els trobem a los ecos de societat. Són gent de diners, gent amb una posició social, que han estat, encara que durant la República no podien fer servir els títols de marquès i comte i aquestes històries, havien estat, durant la dictadura de Primo de Rivera, molts havien tingut un títol d'aquests, i són gent que són poca gent, però que té diners i que surt i que es mou en aquest món. En canvi, un altre món on aquest món espanyolista havia tingut presència era en el futbol, en el Real Club Deportivo Espanyol. Uh-huh. Durant la dictadura de Primo de Rivera estan prohibits els partits polítics, menys la Unió Patriòtica, i llavors el futbol, que en aquell moment té un auge popular, doncs es converteix com en un refugi, no? El Barça es converteix en el refugi dels catalanistes i l'Espanyol en el refugi del sector més espanyolista. I de fet hi ha una penya esportiva de l'Espanyol, la penya ibèrica, que acabaran convertint-se en una penya política de l'extrema dreta, d'on sortirà el líder de les Jons i d'on sortiran molts dels militants de l'extrema dreta barcelonina. Encara que durant la Segona República això anirà a la baixa, perquè al existir els partits, el tema futbolístic no tindran els enfrontaments futbolístics i les garrotades que s'havien donat durant la dictadura de Primo de Rivera no arribaran al mateix nivell durant la Segona República.
Però a veure, garrotades n'hi va haver també.
Sí, una part de l'extrema dreta el seu paper és provocar el carrer. Sobretot quan els militars entrin en joc, a la Unió Militar Espanyola, des de ben aviat, comença a tramar un cop d'estat. Aquests, des del començament, veuen que l'única solució que ells troben a la República és enfonsar-la amb un cop d'estat. Llavors entren en contacte amb grups de civils. I sobretot ja a partir de l'any 35-36 hi ha grups que es dediquen a provocar per les Rambles. L'agrupació de joventuts antimarxistes, doncs sortien en un diari que es deia Presente, i li posaven...
Ja, és que ja...
Home, clar, els noms...
No, clar. Ja
feien, Llavors sortien al carrer en plan provocatiu, buscant brega. També els falangistes quan venien la premsa. Llavors era normal les batusses a la Rambla, sobretot això, arrel de sortir a vendre premsa. Llavors, normalment els enfrontaments seran sobretot amb els grups separatistes, amb l'Estat Català, amb el Partit Nacionalista Català, i algo també amb els comunistes. Quan es troben els comunistes també acaben malament. També amb els anarcosindicalistes, ells tenien l'esperança de treure'ls i no hi haurà enfrontaments físics durant aquest període. Mm-hmm.
I després de la guerra, també, què en va ser de tota aquesta gent? Es van fer lloc al franquisme o també els van bandejar?
Hi ha una part que sí, tota aquesta part que venia del món monàrquic i tenia diners i que estava ben col·locat en la societat.
És que sempre se'n surten.
Sí, això va ser així. I després, clar, pensem que quan arriba el franquisme a Catalunya han de crear els quadres, perquè aquí ja dic que aquesta gent era poca, a molts els van matar durant la guerra. Llavors han de crear els quadres de nou del partit de Falange Espanyol Tradicionalista, i que el carlisme sí que poden treure, però hi ha una part del carlisme que no vol col·laborar amb el franquisme, i del falangisme, que serien els quadres polítics. Jo he calculat que l'any 36 a Barcelona hi eren 300 els militants de Falange. D'ells, 100 moren durant la guerra, o en la repressió en la rereguarda o en el front. Llavors queden només 200 camises viejas, que els hi deien. I la majoria no tindran el seu lloc, però al sindicat vertical, a l'auxilio social, coses menors. Perquè els llocs importants seran ocupats per gent que ve del món del monàrquic o fins i tot de la Lliga, gent de la que venia de la burgesia catalana. Molts d'aquesta gent venien més de classes mitges, llavors seran uns frustrats.
Ho eren més per convenciment que no per posició local, social, no?
La majoria de gent, bueno, en el món del carlisme, per exemple, hi ha molt de tema familiar. Són famílies que són carlines de tota la vida, llavors mantenen aquest pensament polític. En el món el funciona una mica semblant. Però que són junts, per exemple, un dels líders dels monarquis alfonsins, José Bertran, Güell, era fill de Josep Bertran i Musitu, que era el líder de la Lliga, és a dir, era un dirigent de la Lliga. Veiem, és un espai dins d'aquest món purosos. El món falangista és diferent. El món falangista a l'any 36, per exemple, hi ha molts estudiants, sí que hi ha gent de classe mitja-alta, i després el que hi ha són molt dependents de comerç i oficinistes, seria la base. En canvi, del Partit Nacionalista Espanyol, pues, trobem molts militars retirats per la llei Azaña, molt professional. És un espai, i en canvi en els sindicats lliures, el que queden de les restes del sindicat lliure, pues, trobem fins i tot lumpen, no? Pistolers que malviuen entre la delinqüència i participar en aquests grups de provocadors.
Uh-huh. Per tant, hi havia de tots els estrats socials en aquesta...
Sí, hi havia de tot, però el majoritari, diguem-ne, que és aquest, al nivell de militància, seria aquest estrat mig de lo que deien saltataulells i pixatintes. És a dir, que curiosament és el mateix entre el nacionalisme radical català d'Estat Català, els Escamots, que és un grup que se sent atret, el grup de Dencàs, dels germans Badia, que se sent atret pel feixisme italià i també fa desfilades i té gent armada. Si mirem el seu recolzament social, també està entre aquest tipus de gent. El que passa que és que entre l'extrema dreta espanyolista, diguem-ne, que trobem gent que ha emigrat des del camp espanyol, en canvi entre l'independentisme radical així atret per l'extrema dreta català, trobem gent que ve del món rural català, no? És una diferència.
I deies durant la guerra molts van... Perquè, esclar, a Barcelona es van quedar en el bàndol equivocat.
Sí.
Equivocat si el que volies era guanyar la guerra. No volem dir que...
Si volies que el cop d'estat triomfés.
Sí.
Bueno, el llibre explica, ho dic, és la història entre dos fracassos. El fracàs del 14 d'abril del 31, quan a les eleccions municipals els seus resultats són penosos, llavors desapareixen de l'escena política, i el 19 de juliol de 1936. El 19 de juliol de 1936 és quan surten les tropes a Barcelona per donar el cop d'estat. Ja havien sortit al Marroc, a Canàries, i comencen a sortir a les ciutats, i a ells els acompanyen uns civils. Els militars, com dic, porten temps tramant una conspiració en la que participin alguns civils. Ells parlaven de 3.000, a l'hora de veritat sortiran uns 300-400 amb ells. Serà una derrota absoluta als carrers i llavors començarà un període de repressió sobre aquesta gent. Els que són detinguts el mateix 19 de juliol, molts són afusellats.
Estaven assenyalats, no és allò que la gent va venir a buscar a casa, ja havia sortit tu, no?
Bueno, i els que no van sortir també van anar a buscar-los a casa. Dins de la repressió de la rereguarda, doncs una bona part, no tots, evidentment, els que entre els capellans, la gent de la Lliga, els empresaris, però l'extrema dreta doncs també són bastants els assassinats, no ja els que havien agafat amb armes que són afusillats amb els militars a Montjuïc, sinó els que són assassinats a la Rabassada o al cementiri Montcada, o perquè són gent que els seus veïns sí que sabien on militaven, llavors van a buscar-los.
Diguem que en aquell moment també és veritat que avui en dia es pot dissimular una mica més, no? Però en aquell moment tothom sabia qui era qui.
Sí, sí, era clar. Pensar que la majoria de gent doncs coneixia el seu veí de quin peu calçava, no?
Mm-hmm. Per tant, entenc que recuperar això és d'alguna manera posar la primera pedra, no? Per començar a estudiar altres coses que hagin passat aquí. Entenc que no sé si t'ha donat peu a mirar de cara al futur altres coses.
Bueno, aquí en realitat venia com a completar. Potser sí que queda la part de la Unió Patriòtica que està per estudiar, la part anterior, diguem-ne. Però jo ho deixo, això com deia, el 19 de juliol del 36, que són més o menys el Joan Maria Tomàs, que és el professor que em fa la presentació. En la seva tesi doctoral començava amb la falange ja unificada, que és de catalana, a Salamanca, perquè són els que aconsegueixen passar a la zona franquista, i allà reorganitzen el falange espanyol i tradicionalista, bueno, s'organitza el partit. Llavors aquesta part està més estudiada, hi ha més estudis de la falange de Martí Marín, de la falange durant el franquisme. Potser l'espai que queda per estudiar seria a l'anterior, des dels moments que el primer grup del que es parla sempre com a precedent de l'espanyolisme ultra és la Lliga Patriòtica Espanyola, que va actuar a Barcelona l'any 18-19 i que també era baralles a les Rambles amb els sectors nacionalistes catalans. Mm-hmm. I aquest període potser sí que queda per estudiar, però jo de moment canviaré, a mi m'agrada canviar de temes.
Cap on anirem ara?
No ho sé, jo he treballat el món de la història del moviment obrer, la història local, i m'agrada anar canviant de temes. No?
I anar-los actualitzant, perquè hem vist també que a l'entrada de Roc Codó es va actualitzar el 18 de febrer de 2020.
Sí, els temes de Sant Cugat, història de Sant Cugat que tinc al blog, quan vas trobant coses noves, és el bo que té la nova tecnologia, que no el paper que allà queda, sinó que gràcies en el blog i en el web doncs vaig actualitzant en dades noves, quan trobo alguna cosa nova interessant que explicar.
I què va passar? És a dir, que és l'última cosa que has afegit. Però recordo com vam parlar l'any passat, vam parlar de Roc Codó. Què hi ha hagut aquest? Que ha hagut algun canvi?
Em sembla que vas trobar el padró, mirant els padrons per localitzar, que ara serà un altre tema, els deportats de Mauthausen de Sant Cugat, doncs em vas trobar el padró del Roc Codó i sortien, em sembla, les professions dels fills i que les filles feien de tapisseres i llavors vaig aprofitar per afegir-lo a l'entrada.
És veritat que aquesta història santcugat.wordpress.com és una feinada que fa el José Fernando Mota. Per tant, ara deportats a Mauthausen, eh?
Sí, perquè ara es posaran les pedres aquestes, els famosos Stolpeheimer, les emborres aquestes.
Sí, ara no sé com es diuen.
Stolpeheimer. Doncs arribaran i es posaran a Sant Cugat i ara estem treballant també junt amb el museu i l'Ajuntament de Sant Cugat en aquest tema, no?
Stolpersteine.
Sí. En identificar... ja més o menys estan identificats els 6 que tinc identificats de veïns de Sant Cugat que van acabar a Mauthausen i acabar d'identificar on vivien a Sant Cugat, perquè tinc els números dels carrers, però els carrers l'any 81 van canviar tots els números.
Uh-huh.
I llavors exactament en quin número era perquè és per posar les jambordes aquestes.
Mm-hmm. I això és complicat, això, no? Perquè com ho fas a partir de...
Sí, bueno, jo vaig estar buscant a l'arxiu de la Corona d'Aragó, per exemple, que hi ha documents d'Hisenda de l'any 27 que ja explica pues, la finca tal limitava a la dreta amb el carrer, i llavors amb això, però ara sembla, a veure si l'Ajuntament sembla que existeix algun document que explica que l'any 81 quin número era i quin número és actualment. Estem esperant a veure per acabar de confirmar aquests...
A veure, jocs. Doncs, si hi ha sort, doncs escolta, com sempre, saps que tens les portes obertes d'aquest programa, encara que no sigui ara en una secció mensual, però sempre que hi ha alguna cosa nova et convidem per, si més no, també divulgar aquesta feinada que, com dèiem, a historiasancugat.wordpress.com i a aquest Viva Catalunya Espanyola podeu trobar tot el que fa el José Fernando. Moltíssimes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres.
I fins una altra.
Molt bé.